serà baixa per acumulació de grogues.
El descans del partit de l'Uni Girona, guanyant de 16 a la pista del Leganés, 36-52. I el Sabadell, a la Primera Federació, com el tenim a la nova Creu Alta?
El descans i guanyant. Sabadell 2, Intercity 1. Havien començat marcant els visitants, però Gurdiel i Pau Víctor, que des que va jugar l'altre dia el Johan Cruyff, ja porta un parell de gols. Sabadell 2, Intercity 1, al descans a la nova Creu Alta.
Demana temps mort Carlos Ortega en aquesta semifinal de la Superglobe, Laia.
Sí, perquè ha escurçat distàncies al Kielce. A més, ara s'ha equivocat Domen Makuch en una passada horrible buscant l'extrem des del centre. L'ha recuperat el Kielce. Afortunadament, Blas Jans, que és un dels jugadors més ràpids que hi ha a Europa, ha corregut, ha posat la mà i l'ha recuperat pel Barça, però Ortega, que no ha acabat de veure clar, i a més també s'ha de tenir una cosa en compte, que al final en un partit d'handbol tens tres temps morts, però has d'utilitzar, no pots utilitzar-ne tres en una mitja part, és a dir, que si no el demanava ara ja segurament doncs també el perdia i no li interessa perdre'l.
Tenim gol del Barça, Molló.
Sí, ha marcat el tercer Graham Hansen després d'una gran passada llarga que ha fet, diria, Mapi León, i Graham Hansen ha estat finalment qui ha fet un xuc creuat i ha marcat el tercer al 41 de la segona meitat. Betis 0, Barça 3, per tant el Barça sumarà la cinquena victòria en 5 jornades a la Lliga Femenina.
Veiem l'Angaro amb algun problema a la seva mà dreta, a Laia, no?
Sí, efectivament, en realitat estaven aplicant un dels fisioterapeutes de l'equip, li estava aplicant en gel, estava fent mal en alguna jugada, que realment no hem vist per la televisió. Estarem pendents de si té alguna cosa que li impedeix tornar a jugar. De moment, Engesaneski ha tornat a pista. També Luka Sindrić estava cantat que Makuch s'aniria a la banqueta després d'aquella passada errada, perquè és un jugador que a Ortega no li acaba d'agradar massa. No li acaba d'agradar massa i es nota. Ataca el Kielce, lluitava el Barça per recuperar-la, no ho ha aconseguit, ha anat un jugador per terra, és Àlex Dusevayev, s'emprenya ara mateix amb ell mateix. 2 minuts per Luka Sindrić, doncs atenció, exclusió molt i molt important, perquè Luka Sindrić és la segona exclusió ja en aquest partit del jugador del Barça, de l'ex del Kielce.
Ara parlaven Sindrić i Dusevayev d'aquesta acció, doncs li deia, sí, sí, claríssima, els 2 minuts, home. Mira, encara continuen, eh?
Ha estat el contracop, jo crec que aturant el contracop, sí.
Ui, doncs s'emporta el cop d'Ariño, però a mi no em sembla que siguin 2 minuts de Sindrić, eh?
No.
S'emporta un cop fortuit d'Ariño.
Mira, són, els 2 minuts són per Ariño. Ben arbitrat, doncs, per part dels àrbitres, sí, sí. I afortunadament, doncs, Sindrić, que no ha vist la segona exclusió, també és la segona d'Ariño, també és la segona d'Ariño, però diguéssim que en aquest cas, i a més aquest any amb la incorporació de Hampus Bane a l'extrema esquerra...
És més important
que la de Sindrić, òbviament. 10-14, continua guanyant el Barça. Àlex Dusevayev es planta als 6 metres, intentava buscar un dels seus companys, ha fet falta Dika Mem, jugarà al conjunt polonès des dels 9 metres, entra Remili a pista, ara intentava d'esquenes fer un llançament a Àlex Dusevayev buscant que li xiulessin els 7 metres, òbviament no, perquè no tenia una posició bona de llançament i la falta ha estat abans, i jugarà en estàtic.
Sí, han d'anar a sopar Ariño i Dusevayev, potser coneixin per un altre dia, perquè ja van dos mastegots del blaugrana del conjunt polonès.
És tornat, que juga amb Karalek, gol del Kielce, 11-14, ara el Kielce intentant fer coses diferents, jugant amb un doble pivot, fent el 7-6, talent Dusevayev per intentar retallar distàncies amb el Barça i que el partit no s'acabi de trencar del tot.
Per cert, convido tothom a recuperar el tercer gol del Barça, perquè la passada de Mapi León és espectacular, des de camp propi, a tocar de la divisòria, però és una passada allò mil·limètrica.
Ataca el Barça, Luka Sindrić, la circulació de Ludovic Fàbregas, la té Dika Mem, juga al centre per Engesan, torna la pilota Dika Ludo, ara la té Dika, la juga amb Luka Sindrić, que prova la jugada individual, l'acabarà deixant, no ha tingut temps, i han assenyalat abans una falta sobre el jugador croat. Juga des dels 9 metres, Ludovic Fàbregas, Engesan, per Dika Mem, la rep al centre, Sindrić, sobre el bot, Luka Sindrić, intentant buscar forat, la deixa per Dika Mem, Dika Mem buscava connectar amb Ludovic Fàbregas, l'ha recuperat el Kielce, que marxa tot sol al contraatac, Dusevayev des dels 6 metres, aturada de Pérez de Vargas, importantíssima aquesta aturada de Pérez de Vargas, perquè estava coincidint amb un bon moment del Kielce, es podrien haver posat a 2, però Pérez de Vargas, que li ha aturat aquesta pilota, aquest llançament, Àlex Dusevayev, Sabem si deu haver tingut pensaments potser amb els 7 metres que li va aturar Pérez de Vargas a la final de la Champions, en aquell cara a cara entre Dusevallev i Pérez de Vargas que va valer mitja Champions. L'altra la va acabar de posar Ludovic Fàbregas amb el seu últim llançament. S'aixeca Timothy Nguessan, cap a dins, bat a Wolf. El Barça torna a dominar de 4 gols de diferència, 1 minut i mig i arribarem al descans.
Feia 5 minuts i mig, ens ensenyava la realització que el Barça no marcava i ha trencat ara la ratxa Nguessan. En qualsevol cas, 11 gols només del Kielce en 29 minuts. Parla molt bé de Gonzalo també i de la defensa, no?
Sí, sí, deixar el Kielce en 11 gols en una primera part, o 12 si és que acaba marcant ara en aquest atac. Veurem què prepara Dusevallo, si té el temps mort, no?
L'ha utilitzat, el pot utilitzar, no? Però no sí. Crec que l'acabi utilitzant ara. Morito des de l'extrem, Gonzalo ha posat bé el cos, l'ha recuperat el porter del Barça, 1 minut, arribarem al descans. Ara ja el Kielce, que havia tornat a atacar aquest 6 contra 6, ja no ha tornat a jugar amb el doble pivot.
S'atacarà el Barça per anar-se'n al descans guanyant de 5 l'equip d'Ortega.
Ariño ha tornat en pista, el Barça ja que ha recuperat el jugador exclòs. La té Dicamem a la dreta, al centre. Circulació de pilota entre els jugadors de la primera línia del Barça. Ludovic Fàbregas intentant fer-se un lloc. El llançament de Dicamem l'ha blocat bé la defensa del Kielce. El rebot però continua sent per l'equip blaugrana. La té precisament Dica, que marca jugada pels seus companys. La juga per Luka Sindrić, busca la jugada individual. Quin golaç de Luka Sindrić! Abans del descans, 11-16. A veure, s'han de defensar 15 segons per evitar que el Kielce pugui fer un 12è gol abans del descans. La té Dusevallev. La juga pel seu germà, per Dani. Se la jugarà Dani Dusevallev, es planta als 6 metres i això diran els àrbitres que és, doncs tindrà un últim llançament al Kielce. Jo crec que no han assenyalat 7 metres, crec però que han assenyalat falta. Sí. I per tant una falta directa tindrà el Kielce.
Allò tan complicat de fer gol, de vegades se'n veu algun, esperem que no sigui en aquest cas.
Tots els jugadors del Barça al davant, pràcticament sobre la línia de 6 metres, amb els braços ben amunt, i als 9 metres ja Àlex Dusevallev és un llançament molt centrat, però evidentment buscar-te un espai aquí és molt difícil. Doncs Àlex Dusevallev, que prova el llançament a les cames directament de Blas Janj, que era el que estava en una de les puntes d'aquesta barrera. El Barça que marxa al descans, el Barça que ha fet una molt bona primera part, tant en atac com en defensa, i marxa dominant de 5 gols de diferència davant el Kielce, 11-16 en la segona semifinal de la Superglobe, que és el Mundial de Clubs. En la final espera ja el Magdeburg, el vigent campió.
A veure si ho pot rematar el Barça en els 30 minuts que queden de segona part i plantar-se en aquesta final de demà a 8:15 del vespre. El Manresa com el tenim a Múrcia, Gerard?
El Manresa perdrà, Puig. Perdrà, ja ho podem dir, perquè perd de 14, 95-81 i queda en res. 13-14 segons, només una possessió. A més, hi ha tirs lliures pel Múrcia. Harding eliminat per 5 faltes personals, 27.9 segons perquè s'acabi el partit. El Manresa que sumarà una nova derrota a la Lliga CB.
Tenim jugant el Força Lleida també en bàsquet a la Lliga Leport, de moment perdent d'una a la pista del Valladolid, encara el primer quart 11-10, el Morabanc Andorra guanyant de 10 a l'últim quart contra el Càceres. Han començat molt bé tant el Morabanc Andorra com Força Lleida en aquesta Lliga Leport i continuem sense gols a Londres, Molló.
Sí, són d'aquells partits grans de la Premier que no respon a les expectatives. No ho té, això, aquests partits grans, són molt bons o són bastant castanyes. I avui ha tocat això segon. Chelsea 0, Manchester United 0, 36 de la segona part i pendents de l'estat del central del United, de la selecció francesa, Rafael Varane, que ha marxat plorant, desconsoladament, perquè ha tingut un problema muscular. Veia ara com s'havia fet la lesió. Ell allarga la cama i jo crec que aquí nota un trencament muscular claríssim que li ha semblat prou greu com per pràcticament donar per fet que el Mundial perillava per la seva reacció.
Estem a un mes de l'inici sí. del Mundial, més menys un dia, crec, de l'inici del Mundial, però clar, és que ja estem en uns terminis perillosos per qualsevol molèstia una mica important que puguin tenir o lesió important que puguin tenir els jugadors que tindrien assegurada, com és el cas de Varane, la seva presència en aquest Mundial de Qatar. Maria Costa, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Actualitzem-nos al Superesports, per on vols començar?
Per la temperatura de l'aigua del mar a Catalunya, perquè en un mes d'octubre ha batut rècords de mitjana. Catalunya supera els 23 graus, són entre 2 i 3 graus més del que és habitual en aquesta època de l'any. Segons els experts, aquest augment pot comportar un augment de les tempestes i fins i tot la formació d'huracans, fenòmens meteorològics habituals a les costes del dels tròpics com el Carib, on l'aigua és més calenta. L'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Joaquim Garrabou, reconeix a RAC1 que no esperaven registrar aquestes temperatures marines fins d'aquí com a mínim 30 anys.
Estem observant una acceleració molt gran de tots aquests processos. Eren unes condicions que nosaltres esperàvem pel 2050. Igualment amb el tema de les conseqüències, no? És a dir, els huracans a nivell mediterrani, no? O sigui que són coses que no s'havien vist i que ara també comencen a ser freqüents.
I les temperatures també afecten a la fauna. Segons Gavarrou, cada cop serà més comú veure meduses o les morenes al litoral català i adverteix que moltes espècies d'aigua freda ja estan començant a extingir, com alguns boscos d'algues i corall que utilitzem per fer, per exemple, medicaments. El jutjat de Vilanova i la Geltrú ha deixat en llibertat l'activista Amaruix Esbir després d'haver declarat durant 7 hores aquest matí acusat d'una suposada radicalització islamista. Té una ordre d'expulsió ratificada per l'Audiència Nacional, però el Ministeri d'Interior ho va aturar. També la de l'expulsió de Mohamed Said Badaoui, l'activista de Reus que el jutjat de guàrdia de la ciutat va decidir tancar-lo ahir al vespre al centre d'internament d'estrangers de Barcelona un màxim de 60 dies. Precisament, l'advocat de Badaoui, Ivan Jiménez, denuncia el tracte de diferència entre els dos activistes. I el partit a l'oposició del Consell Comarcal d'Anoia demanen explicacions al govern de l'entitat format per Junts i el PSC perquè no pot pagar les nòmines dels 180 treballadors, com a mínim fins al 2 de desembre. Tot plegat per un problema burocràtic perquè s'han quedat sense interventor, que és qui ha de signar les ordres de pagament. L'Oficina Antifrau de Catalunya i el Tribunal de Comptes va reclamar fa 3 anys la documentació per analitzar les contractacions del secretari i l'interventor de l'ENS. Ara, l'oposició demana al govern que expliqui per què no va atendre aquesta petició ni tampoc ha pres cap mesura per corregir el que consideren, diuen, irregularitats contractuals greus. El president del Consell, Xavier Boquete, però desvincula que aquella investigació tingui a veure amb la situació actual.
Gràcies, Maria. Fins ara.
Fins ara.
Per què demana perdó Kubo a Mestalla, Ballera?
Kanginli, en aquest cas.
Kanginli, perdona, sí, Kubo.
Diguéssim que ara són d'aspecte físic similar, però futbolistes diferents, que un és de la Real Societat i l'altre del Mallorca. Doncs per què ha marcat Puig? Per què ha marcat un golaç a dins de l'àrea i per què té passat valencianista el futbolista del Mallorca? Una passada dins de l'àrea de Dani Rodríguez cap a Kanginli. Retalla fins a dues vegades a dins de l'àrea, amb un pèl de sort, és veritat, perquè el seu xut peta les cames d'un jugador de València i potser això desvia una mica la trajectòria, despista amb Mamardashvili i aconsegueix el segon del Mallorca, remuntada del Mallorca, València 1, Mallorca 2, a 5 minuts pel final, més l'afegit, això seria també, igual que la victòria del Valladolid aquesta tarda, un mal resultat pel Girona i un mal resultat per l'Espanyol.
I tenim penal a Londres, Mollor.
Sí, a la sortida d'un córner, penal a favor del Chelsea, McTominay ha agafat de mala manera un jugador del Chelsea. Per mi és un penal poc Premier, però l'ha xiulat l'àrbitre, no hi ha marxa enrere. Empat a 0, Chelsea United, Jorginho va cap a la pilota. Som al 41 de la segona part, De Gea sota pals, ha rebut els consells de Bruno Fernández i Bar Jorginho, gol. Ha enganyat a De Gea, gol del Chelsea, gol de penal que pot decidir el partit. Chelsea 1, Manchester United 0.
O Bruno Fernández ha enganyat a De Gea, o De Gea no ha fet cas a les indicacions de Bruno Fernández, o Jorginho ha canviat, però Jorginho ha marcat 1-0, guanya el Chelsea a les acaballes d'aquest partit a Stamford Bridge. Una pausa i ara tornem.
RAC 1. RAC més 1. Podcast. Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC 1. Tots som 1.
Sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs. Sé quin menjar demanaràs. Sé què vols.
No, no ho saps.
Nou Alfa Romeo Tonale Híbrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88. Concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloran qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC 1 des de la plaça del Blat de Valls a la Diada de Santa Úrsula. El diumenge 23 d'octubre viu una diada molt especial a RAC més 1 des del quilòmetre 0 del món casteller.
La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls es tornen a veure les cares a la plaça del Blat. Una rivalitat de més de 2 segles d'història ben viva després dels resultats del concurs.
El diumenge 23 d'octubre a partir de les 12 Castells a RAC més 1 amb Xavi Aymerich i tota la colla.
Des de la Diada de Sant Úrsula, que viurem amb intensitat a RAC més 1.
Castells a RAC 1, 10 anys.
Amb la col·laboració de Repsol.
Superesports amb Xavi Puig.
Passen 2 minuts d'un quart de 9 del vespre. Superesports de RAC 1, descans de la semifinal de la Superglob d'handbol amb victòria del Barça de 5, de moment contra el Kielce. Demà el que jugaràs al Barça masculí de futbol, perquè el femení ho ha fet aquesta tarda amb victòria a Sevilla. Molló.
Sí, Betis 0, Barça 3, els dos primers gols de córner, el tercer de Graham Hansen després d'una gran passada de Mapi León, el Barça que continua immaculat a la Lliga, 5 victòries en 5 partits.
Demà a les 9, al Camp Nou, Barça Atlètic de Bilbao. El retorn d'Ernesto Valverde al Camp Nou, ara a la banqueta bilbaïna. De tot plegant de parlar, Xavi Hernández a la prèvia aquest migdia a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí.
Canvis a l'11.
No. Farem canvis perquè entenc que hi ha fatiga, que hi ha molèsties també i que algunes més forçades que altres, però farem algun canvi, sí. Farem algun canvi. Sí, la idea, sí, clar, a molts m'agradaria donar-los aquesta continuïtat que potser es mereixen, però hi ha hagut molèsties, hi ha hagut fatiga, i hem de prioritzar doncs, que l'equip estigui al 100%, no? I més demà, que serà un partit molt, molt intens.
Virtuts i defectes de Dembélé.
No varia res, la idea és la mateixa, simplement doncs, que potser no obrim tant per banda, sinó que ens anem més per dins, el perfil de Ferran i Ansu són més d'arribar a l'àrea i el d'Ousmane és d'obrir el camp i 10 contra 1. Bé, ell té un talent que n'hi ha pocs a la plantilla, jo diria que és únic, que té aquest desborde per banda i que potser fa que perdem més pilotes, que ens desordenem una mica més, però bé, ell ho ha d'intentar, és un jugador diferencial en l'1 contra 1 i encara que perdi la pilota jo li obligo a que faci aquest 1 contra 1, no?
De Jong, pivot de futur?
Bueno, por el potencial que tiene, ¿no? Yo creo que es muy bueno también en defensa, pero creo que incluso puede ser mejor en ataque. Creo que puede llegar al área, creo que puede hacer un último pase, puede ser diferencial a nivel ofensivo, ¿no? Dividiendo, el otro día era el hombre libre y lo interpretó muy bien, hizo un partidazo y tiene que tener continuidad en eso, juegue de interior, juegue de pivote, tiene que ser importante para el equipo, lo he dicho muchas veces. Para mí Frenkie es un futbolista que me gusta.
Dilema Busquets de Jong.
Frenkie lo entendió muy bien, hizo un gran partido, partidazo, y en muchos momentos el pivote está marcado, ¿no? Y tiene que entender que también hay tareas defensivas, que hay que hacer coberturas, que hay que entender la salida de balón en el momento justo, que la presión alta la tiene que organizar muchas veces la línea defensiva o el pivote, y en eso para mí Busi es un máster. Tiene experiencia, tiene el don de saber estar, roba muchísimos balones a nivel defensivo, pues es espectacular para el grupo y Busi seguirá siendo importante para el equipo, igual que Frenkie, juegue donde juegue.
Al retorn de Valverde.
Nosotros valoramos mucho, otra cosa es, bueno, el entorno y ya no, ahí ya no entro. Pero nosotros desde dentro, el entrenador Valverde que estuvo en el Barça y el entrenador Valverde en general, a mí me parece un trozo de entrenador espectacular. Espectacular. Además, sin ninguna estridencia, sin ninguna mala cara, educado, una imagen intachable, me parece un ejemplo.
L'Atlètic ha millorat amb el Xingurri.
Sí, així ho preveiem. Crec que serà un rival molt, molt difícil, molt intens, molt agressiu en la recuperació tras pèrdua, molt agressiu en la pressió alta. Valverde és un entrenador potser amb una vessant més ofensiva que Marcelino de l'any passat i creiem que ens apretaran, que ens voldran treure la pilota al nostre camp. Partim amb molta intensitat i ens posarà les coses difícils. Jo crec que serà un partit molt diferent al que vam viure contra el Villarreal i que la intensitat una mica marcarà el partit, no? Partit complicat demà, partit difícil.
Doncs demà ho veurem, què passa. Al descans del partit del Madrid escoltarem Ernesto Valverde, que sempre és interessant també de veure com afronta ell aquest partit, no sé si especial, ell ens ho dirà, de tornar al Camp Nou ara a la banqueta de l'Atlètic Club. A punt d'arrencar la segona part a l'Aràbia Saudita de la semifinal de la Superglob. Abans deixeu-me passar pel Bernabéu, que hi tenim el Damià López. Hola, Dami, bona nit.
Què tal, Xavi, bona nit.
Tot preparat al Bernabéu per aquest Madrid-Sevilla?
I tant i tant, tot preparat, però amb la gespa irregular un altre cop, ja veureu les imatges. Aquests dies sense partit al Bernabéu, doncs no han sentat bé a la gespa de l'estadi madridista. La gespa no presenta bon aspecte en un dia on no ha fet massa bon temps, amb amenaça de pluja durant tot el dia. Ara ha començat ja a caure aigua sobre l'estadi del Bernabéu, en el moment que sentiu alguns xiulets, perquè apareixen els futbolistes del Sevilla. Fa vent, aquest arc per on passen els futbolistes sembla que hagi de caure en qualsevol moment. Per tant, no és un dia de bona climatologia, vaja, que la tardor ha arribat aquí a Madrid.
Doncs alguna cosa deu haver tocat al Madrid en aquestes obres que fa que la gespa, perquè la van canviar, no acabi arrelant i presenti... S'hauran de mirar això durant l'aturada del Mundial, perquè, home, fa una mica de mal als ulls que un dels grans estadis, i que acabarà sent un dels grans estadis del món quan estigui del tot acabat, presenti una gespa en condicions justetes.
No està al mateix nivell que a principi de temporada. De fet, la van replantar, la van canviar totalment, aprofitant l'aturada de partits de Lliga al mes de setembre, quan hi va haver partits de seleccions. En van posar una de nova, ja et dic que no està al mateix nivell, però sobretot per les bandes, però no és que ara que m'hi estic fixant més, també hi ha alguna zona central del terreny de joc en què l'aspecte doncs, no és el més recomanable ni adient en un estadi, com bé dius, Xavi, d'aquest nivell, en un dels grans estadis del futbol mundial, així que ja gairebé l'última bala serà... Bé, de fet, durant el Mundial no només parlem de la gespa, sinó que es vol fer una estirada molt important per acabar de tenir a punt l'obra magna que és aquest nou Bernabéu, de cara a poder estrenar-lo ja un cop comenci la temporada que ve.
Amb qui surt a jugar el Madrid avui contra el Sevilla, Dami?
Doncs aquest migdia sabíem que Karim Benzema, que ahir va sentir una molèstia, a la qual l'Ancelotti li va donar poca transcendència, però va sentir una molèstia al quàdriceps i finalment avui li han fet proves i Benzema és baixa. Per la resta, un equip titularíssim, amb Courtois a la porteria, Carvajal, Militao, Alaba i Mendy en defensa, Tchouaméni, Kroos i Modric al mig del camp, amb Valverde enllaçant i Rodrigo i Vinícius. Per tant, doncs, un equip per sortir a treure els 3 punts, a continuar posant pressió al Barça i, si de cas, a fer rotacions dimarts a Leipzig, on el Madrid doncs pràcticament pot assegurar ja la primera posició de grup a la Champions.
Mira, un ex del Madrid ha marcat avui a la Premier, Molló.
Sí, sí, també marquen els últims minuts amb altres equips. Casemiro, la sortida d'un córner, centrada, rematada de cap, Kepa. No sé si pot fer alguna cosa més. Jo tinc la sensació que si la pilota toca el pal, acaba entrant per poc. La tecnologia de gol valida aquest empat. Chelsea 1, Manchester United 1, final del partit a Stamford Bridge.
Tenim l'11 del Sevilla també, Dami.
Sí, sí, i un 11, Xavi, força estrambòtic, perquè no hi ha davanters. Surt sense davanters Sampaoli, i no serà perquè no en tingui. Només et diré que Rafa Mir, Dolberg, En-Nesyri, Papu Gómez i Suso estan a la banqueta.
Això ho va fer Lopetegui, sí, sí, no?, contra el City, no?, sí, que va sortir també sense cap davanter pur.
Sí, sí.
I així li va anar. Esperem que avui li vagi millor a Sampaoli. Amb qui surt, per tant, el Sevilla, Dami?
Veurem quina és la disposició tàctica, però en principi podria ser un 4-3-3 amb Navas a dalt, o bé, si juga Montiel de central i Navas juga a lateral, doncs aleshores serien 5 defenses. Però ho deixaríem amb Bonu de porter, Bonu a la porteria, amb Montiel, Gudels, que davant la falta de centrals i les baixes en defensa, doncs Gudel ha de jugar darrere, amb Marcao i Àlex Telles, mig al camp amb Rakitic, Jordan i Oliver Torres. Compte amb això, ja veurem si aquests tres poden aguantar el ritme dels futbolistes del Madrid, amb Navas, Isco i Lamela. És a dir, que Navas, Isco, el Navas el col·loco per la dreta, més avançat, Isco i Lamela serien els arguments ofensius del Madrid avui al Bernabéu, a partir de les 9, amb Hernández, Hernández al canari sobre la gespa i Jaime Latre des del bar.
Doncs ho expliquem amb el Damià i amb l'Albert Bermúdez, que també ens acompanyarà a l'estudi de RAC1. Dami, fins ara.
Gràcies, fins ara.
Final a Mestalla, Gerard.
Victòria del Mallorca a Mestalla, València 1, Mallorca 2. Se n'ha sortit amb la seva, Aguirre i companyia. El Mallorca suma 3 punts importants, surt de la zona baixa amb el gol de Kang In Lee, protagonista. Avui li donen el millor del partit, fins i tot també a Movistar. El Mallorca, que suma una victòria probablement inesperada en aquest primer tram de temporada.
12 punts, mal resultat per Espanyol i Girona, aquesta victòria del Mallorca, que el treu d'aquesta zona baixa de la classificació. Com ha arrencat la segona part del Barça Kielce a l'Aràbia Saudita, Laia?
Doncs de moment amb un parcial de 3-3, per tant es manté l'avantatge de 5 gols de diferència pel Barça davant el Kielce, el Barça que busca disputar una nova final de la Superclub del Mundial de Clubs. De moment el Barça ha guanyat 5 títols, és el club que més títols de la Superclub, d'aquest Mundial de Clubs, ha guanyat. Ha fet pràcticament totes les edicions que ha disputat, sempre ha jugat la final, excepte el 2015, que va quedar eliminat a les semifinals. Gol de Luka Šindrić, més 6, de nou, màxim avantatge pel Barça. L'havia posat abans momentàniament l'equip d'Antonio Carlos Ortega amb un gol d'Aitor Ariño, que ha neutralitzat el Kielce. Però ara, de nou, com diem, més 6, guanya el Barça. De moment un Barça molt sòlid, amb les idees molt clares, no només en el partit d'avui davant el Kielce, sinó en aquest inici de temporada. Els altres dos partits de la competició, el Barça va guanyar clarament 50-18 contra el Ministros mexicà. De fet, els 50 gols suposaven el rècord anotador del Barça en partits internacionals de tota la història, i el segon partit ja una mica més exigent, tampoc molt, 37-24 davant l'Esperance de Tunísia. Avui, en aquestes semifinals, de moment el Barça que està guanyant contra el Kielce. Ho farà de 5 gols, se la juga Enguessan, bona jugada individual del jugador francès, 5 gols ja en el seu compte particular, ara arribant als 6 metres. Els anteriors havien estat tots llançaments, una de les habilitats del lateral francès, que ha renovat amb el Barça, va renovar ja la temporada passada, per tant seguirà vinculat amb l'equip blaugrana. Falta del Barça. No sé si acaben ser 7 metres per un...
Sí, crec que
una
sí,
forta
no?
Falta a Dylan Nahir.
I ha caigut molt malament,
L'esquena. Fins i tot m'estranya que no siguin... Sí, o
dos
sí que
minuts,
són,
sembla.
Han trigat molt, per això. Si són dos minuts per Jans, que a mi m'ho sembla, perquè el desequilibra l'aire, el jugador del Kielce.
L'estan atenent els fisioterapeutes, que té problemes. Aitor Ariño també s'interessa per ell, pel jugador francès. No sé si és ben bé a l'esquena, a la cama, i de moment la realització televisiva no ho ensenya, però semblava, per com ha marxat cap a la banda, que eren dos minuts de Blas Yanch, però és Enguessan també qui l'acaba tocant. Jo crec que més que ha sigut una mala caiguda, que no pas que li hagin fet
Sí, el desencadenen doncs una minuts. Mica i la seva caiguda és lletxota, eh? Amb tota la part baixa de l'esquena, diríem, va topar contra el parquet. I els dos són per Janys, no, finalment?
Sí, 2 minuts per Blas Janys i 7 metres... Es dirigeix cap allà, hi ha Morito, al davant Gonzalo Pérez de Vargas, l'especialista des dels 7 metres del conjunt polonès. Morito, fora! Llançament molt desviat, no l'ha arribat a tocar Pérez de Vargas i ha sortit per sobre el travesser. Li ha quedat un llançament massa fort. Es lamenta ara el jugador del Kielce.
És doncs... estrany en professionals veure un penal de 7 metres
sí,
que no
sí,
vagi...
Sí. A més, Morito crec que té un dels millors percentatges d'encert juntament amb Aleix Gómez. Des dels 7 metres.
A mi em va passar, però clar, en categoria la vi.
Et va passar?
Sí, sí, quedes molt...
d'una vegada? Que... O...
No, recordo no. Una vegada, però quedes molt fotut, eh? Allò, va passar el...
Categoria la vi.
Vas trobar una bateria
sí,
de penal.
Sí, n'estaves escudet. Sí. Sí, sí, i clar.
I no ho entra.
No, quedes fotut.
Eres especialista en llançament de 7 metres,
no?
Però jugaves amb vol?
Va tocar, sí, sí.
Home, de pivot, de pivot. Vols dir?
No m'ho havies explicat mai, no, això.
A Palamós encara ho recorden,
sí,
eh?
Sí, sí. Bé, a l'escola, eh? Un parell d'anyets, ja no.
Amb quin equip?
A l'escola Badruna Palamós. Sí, sí.
Bé, a l'Aràbia Saudita, esport professional.
Rivals de la meva filla aquest any, en bàsquet.
Ah, veus?
El Badruna Palamós, ja t'informaré.
Sí, home. Derbi. Això és bàsquet femení.
Bàsquet femení, sí.
Correcte.
A demà amb les coses li van molt bé al Barça perquè un nou contracop del Barça ha transformat Aitor Ariño al gol, ha posat el més 7 al marcador, 15-22. Per tant, això fa molt bona pinta. Minut 7 de la primera meitat, ataca el Kielce. Hi ha hagut un cop franc. Podria dir l'equip de Talan des dels 9 metres.
Remuntar-li 7 gols al Barça, molt complicat, no? Per molt que sigui el Kielce, eh?
Ai.
No, ja sé que me l'estic jugant, però...
Sí.
No? Ostres.
Sí, el Palau en el partit de la Lliga de Campions d'aquesta temporada, el Barça va arribar a guanyar de 6 i va apropar-se fins a un gol al Kielce, va estar a punt a la segona part de la remuntada, però al final el Barça va tornar a estirar el marcador.
Podria fer l'altra lectura, que si algun equip ho pot remuntar, no? Són els polonesos. No sé, eh?
No, a mi m'ha vingut al cap Albert Ferran i una Final Four. Jo no dic res més.
Aquella, sí... De 7, aquí encara el Barça quan, sí, contra que... el Vardar, la semifinal del 2019, en aquest moment del partit el Barça encara dominava de 7 gols i aquí es va començar a torçar tot plegat. Però...
Aquell any que Albert Ferran va estar més estona a l'avió que a Colònia, pràcticament.
Sí, sí.
No és aquella, em sembla
no?
Que aquella és una altra.
Aquella és una altra, sí. Va arribar a l'aeroport i ja estava agafant el avió de tornada.
Pérez de Vargas acaba d'apuntar-se en el seu compte particular una nova aturada, per tant el Barça pilota per posar-se més 8 i jo diria que ha superat ja el Barça i amb molt bona nota aquest moment complicat que ha tingut en diversos partits ja de la temporada d'Europa en què el rival ha aprofitat la tornada de descans per apretar l'accelerador i apropar-se al Barça, perquè li va passar contra el Kielce, també contra el Celje al Palau, un rival teòricament molt inferior al Barça. Ataca el conjunt blaugrana, la té Dikamem, la deixa per Aitor Ariño, al centre, Enguessant, jugant amb Lucas Sindrich, cap a la dreta, provarà la jugada individual, la deixa anar a l'extrem per Blas Janys, buscant l'espai, gol de Blas Janys, més 8 pel Barça, ho celebra el jugador eslové, i atacarà el Kielce, ara posant una mica més de ritme en el joc per intentar retallar la distància, és el primer llançament, ha anat al pal, al rebuig, però se l'ha quedat Morito. Continuarà atacant l'equip de Talan Duzebaev. Es veu que estava ja bastant emprenyat en aquestes prèvies de partit, aquests últims dies, que l'han vist molt nerviós ja a l'Aràbia Saudita, com si estigués ja preparant una mica el terreny per si el seu equip perdia davant el Barça, perquè el que dèiem, el Barça arriba en un molt bon moment i el Kielce, que de moment buscava el seu primer Mundial de Clubs, perquè fins ara no havien aconseguit guanyar mai. De fet, el Kielce hi va com a convidat, perquè el Barça és el campió d'Europa i, per tant, qui va obtenir la plaça directa. Nova recuperació del Barça, rata el llançament al Kielce, se l'ha quedat Pérez de Vargas, i ara el Barça ja que veu que això pinta molt bé, jugant en estàtic, jugant lent, tranquil·lament fent els canvis. Entra Kalsbogar, primers minuts pel jugador suec, una de les noves cares d'aquesta temporada, primers minuts al lateral esquerre, substituint Enguessant. De moment l'Angaro no ha tornat a pista, que recordem que hem vist que li estaven aplicant gel. A més, és veritat que segurament com està el partit no es necessita forçar el jugador. És Dikamem, se'n va cap al centre, la deixa per Kalsbogar, la torna per Dikamem, la té Lucas Sindrich, la jugada individual, gol de Lucas Sindrich. Ara intentant superar, superant de fet a Andreas Wolf pel segon pal, atacarà el Kielce, el Barça, que està guanyant de 9 gols de diferència. El Barça està guanyant de 9 gols de diferència contra el Kielce. Ha recuperat la pilota. És Ludovic Fàbregas. Ludovic Fàbregas, gol, més 10 pel Barça. Kielce 15, Barça 25, minut 10 de la segona part. Està fent un autèntic partidàs el Barça contra un dels millors equips, contra una de les millors plantilles d'Europa.
Ara potser sí, no, Ballera, que això no s'escapa.
Es confirma que l'Albert Ferran no ha passat la seva paternitat a l'Aràbia Saudita. No hi és, no hi és, i per tant jo crec que sí. Sí, home, ara sí, si el Barça verd això, serà recordat i...
Ja tercer i quart
lloc. Sí, a tercer i quart lloc, perquè hi ha aquests 150.000 euros en joc. Sí. Doncs demà el Kielce, si s'acaba confirmant que el Barça guanya i juga a la final, si juga contra l'Al-Ahli, l'equip egipci, ho tindrà complicat, perquè l'Al-Ahli ha portat més de 2.000 aficionats, han viatjat d'Egipte a l'Aràbia Saudí, i realment han omplert el pavelló molts dies i un ambient realment es veu que espectacular. És cert que quan no jugaven els egipcis o l'equip local, el tema baixava considerablement amb un ambient molt pobre. Pràcticament sense aficionats, sense ambient, però que quan juguen els egipcis això es converteix en una caldera. Gules de Dikamem, més 11, el lateral del Barça, que de moment és veritat que no l'hem vist molt en aquest partit. Evidentment els rivals saben de la importància de Dika, del seu bon estat de forma, intenten tapar-lo de la millor manera perquè no pugui jugar.
Mira, més de 5... De 5 o de 6? És un 5, eh? Més de 5 minuts sense marcar el Kielce. De fet, el parcial a la segona part és de 4-10, no, Laia?
Efectivament, 11-16, 4-10 aquest parcial de la segona meitat. Torna a errar el llançament, Remili ha errat els dos últims llançaments. Ara mentalment és un moment molt difícil pel Kielce. I veiem com Ortega parla amb els seus ajudants aquest any amb una nova incorporació, amb Igrópolo, Constantín Igrópolo, l'exjugador del Barça d'handbol, entre d'altres, ha arribat per reforçar aquest cos tècnic, perquè Ortega va tenir una temporada molt difícil l'any passat i volia un perfil més jove d'exjugador que l'ajudés a connectar millor amb el vestidor. Svensson es manté com a tercer porter i també forma part del cos tècnic Jordi Rossell. Ataca el Barça, és Carles Bogart qui la té al centre, la deixa per Dikamem, que prova sobre el bot, s'ha equivocat en la passada perquè havia rebut una falta. Hi ha dos minuts per Karalek. El Barça, doncs, que mantindrà la pilota i jugarà amb superioritat els dos propers minuts. I mira, ara que hem parlat de Karalek, el pivot del Kielce, sabeu que Ludovic Fàbregas marxarà del Barça quan acabi aquesta temporada.
Sí.
Per tant, el Barça està buscant pivot i comença a anar una mica tard, perquè ja sabeu que en el món de l'handbol els fitxatges es fan amb moltíssima antelació i el Barça, diguéssim, estava molt segur que Ludovic Fàbregas seguiria, no tenia el mercat massa ben estudiat, i encara està en la recerca d'un pivot. Hi ha hagut targeta groga per Ortega a la banqueta, sí, per protestar alguna acció.
S'ha accedit una mica i mateix demanava perdó al col·legiat, Carles Ortega, en un moment d'escalfada, amb aquest més 11 a favor del seu equip. És estrany que no hagi escalfat l'altre, Duse Bayev, que és d'escalfada ràpida també, el tècnic del Kielce.
Doncs bé, la recerca del pivot. Karalek està a la llista. És una de les possibles opcions per reforçar aquesta posició al Barça. Us explico una mica. Hi ha Van Hiddink, que és del Pick Szeged, aquest impossible. Ja ho va intentar el Barça portar-lo fa un temps i cobra un preu que està fora de mercat i que el Barça no està disposat a pagar-li la fitxa. Per tant, aquest el podem descartar. Saugstrup, que està jugant a Alemanya, estava molt a prop. De fet, estava... Pràcticament diria que ha fet que vingués al Barça, però a última hora va acabar renovant el seu contracte a Alemanya. Per tant, si ara se l'hauria de tornar a fer canviar d'opinió, perquè va renovar el seu contracte, i a més, doncs també s'hauria de pagar. Això sí, s'haurà de pagar, vingui qui vingui, el Barça haurà de pagar un traspàs, i ja ho saben que hauran de pagar i estan disposats. Després també hi ha Teo Monar, del Nantes, tot i que esportivament potser no és de les primeres opcions, tot i que econòmicament encaixaria pel seu sou. Després hi ha Pocan, que si el Barça hagués pogut fitxar un 17 jugador, que no hagués sigut Artur Pereira, és a dir, un jugador més de primera plantilla, hagués vingut ell, però el Barça no van aprovar-li per pressupost, no va poder venir, i jo crec que ja ho té fet amb un altre equip d'Europa, per tant, complicat que ara mateix pugui arribar al Barça. Per tant, les opcions segurament més factibles ara mateix són Karalek, tot i que el Kielce hauríem de veure per quin preu el deixaria sortir, i l'altre és Golla, que està jugant al Flensburg. S'hauria de pagar un bon traspàs, però és l'opció que més agradaria al cos tècnic, perquè vingués per substituir Ludovic Fàbregas. Clar, és una posició molt complicada, perquè Ludovic Fàbregas jo diria que és el millor pivot del món ara mateix, et juga en atac i en defensa, per tant buscar algú que et vingui a fer la funció de pivot titular del Barça, no pots fer molts experiments, has de portar algú contrastat i que sàpigues que et rendirà des del primer moment, perquè el segon pivot és Luis Frade, de moment és cert que surt de lesió, la temporada passada va estar lesionat i no ha portat, de moment doncs li està costant molt entrar i no està per ser el primer pivot del Barça. I el tercer és Artur Parera, que està molt bé, un jugador jove, format a casa, que està molt bé per la Sobal, però evidentment no torna per anar per Europa.
Veurem aquest mercat, que com diu la Laia, va d'hora en el món de l'handbol. Segurament, evidentment, si el Barça hagués sabut que Fàbregas no continuaria abans, o el Barça hagués decidit que Fàbregas no continués, que això és difícil de decidir, evidentment, que no continuïn dels millors pivots del món, doncs ja tindria algú lligat de cara a la propera temporada.
I també hi ha qui diu, escolta, si hem de pagar una clàusula, per què no paguem la clàusula de rescisió al vespre per Ludovic Fàbregas, que ja sabem que ens funcionarà, que això ja va passar amb
Miquel Romero.
A Miquel Romero. Però vaja, aquesta opció jo la veig pràcticament... No li dono opcions.
Luis Frades ha fet mal, eh? No sé si és greu o no, però... No, vull dir, no sé si és lesió o res, o... No sé si ha notat la cama esquerra, perquè ja torna a acabar la banqueta caminant.
Ara el veiem, parlant amb l'etern doctor del Barça d'handbol, amb el doctor Gutiérrez. Semblava que sense molts signes de preocupació, no, i que no. Se'n va cap a la part del darrere de la banqueta.
7 metres pel Kielce, la té en Remili, canvi de llançador també. El Kielce fora. Ai, el partit que està fent Remili.
Aquesta
totalment fora de partit.
Allà al pati.
Al pati, diu.
Home, hauria de jugar al pati,
home,
no?
Home, escolta'm, però jugava...
Al pavelló?
Jugava amb partits tancat, de lliga, a pavellons.
Ah, sí? Pavelló,
sí,
eh?
Sí, a Torroella, a Palafrugell, sí.
És que hem parlat, hem comentat abans el llançament anterior i és que l'ha calcat ara pràcticament Remili, és a dir, hi ha hagut un canvi de llançador.
Sí, però ha tornat a llançar fora.
El Badruna Palamós també en pavelló, eh?
No. El Badruna... Llavors no hi havia pavelló. Anys més tard, cap d'uns anys, sí que hi va haver pavelló.
Era pati,
sí,
que hi ha pavelló. Que rascava,
sí,
que
sí, elles,
no?
Sí, no era molt agradable. Tampoc anava molt per terra, no t'enganyaré. No era un pivot allò agressiu, diguéssim.
No ho crec.
Ja.
Més 12 ja pel Barça. Això és una passejada del Barça en aquesta semifinal de la Superglob. Poc previsible el que està passant avui.
Totalment, i encara queden 14 minuts per endavant. Ara sí que ha tornat, ha caçat la pilota als 6 metres, s'ha girat i en la banda Gonzalo Pérez de Vargas l'ha superat el pivot francès, però el Barça realment s'està passejant per la pista de demà davant tot un equip com és el Kielce. Ho hem de remarcar perquè realment està fent molt i molt bon partit l'equip d'Ortega. Ataca el Barça jugant ara amb Melvin Richardson de central, Lucas Sindrich a la banqueta i Domen Makuč descarrat aquella passada, que és veritat que s'ha equivocat, no ha tornat a jugar. Ortega ja en molts moments d'aquesta temporada, també de l'anterior, prefereix treure un jugador de la seva posició i provar-lo al centre, com pot ser Melvin Richardson o Blas Janč, que no pas jugar amb Domen Makuč. Doncs ha tornat a marcar Melvin Richardson aquesta temporada, ha fet un pas endavant, va arribar l'any passat, va començar molt bé, la seva adaptació va ser bona, però després va tenir molts problemes de pubis, també en alguns moments li va faltar confiança de l'entrenador, ho reconeixia el mateix Ortega, que li van fer una entrevista a final de temporada, que segurament va dir, he sigut injust en ell, que això costa que els entrenadors ho diguin, i la veritat és que aquest any està jugant més i està responent molt bé. De 13 guanya el Barça, minut 17 de la segona part de la semifinal de la Superglob.
A la recta final del partit del Sabadell, a la primera federació, la nova Creu Alta contra l'Intercity, Gerard.
Sí, a la recta final i de moment guanyant. Es manté el mateix resultat que el descans. Sabadell 2, Intercity 1, queden 5 minuts més l'afegit.
En bàsquet guanyant i guanyarà l'Uni Girona, guanyant de 31, ara 60-91 a la pista del Leganés, en aquest partit de la Lliga Femenina, abans de debutar a la pista de Landes entre setmana pel que fa a l'Eurolliga. I està jugant el Victoria Pilsen, un dels rivals del Barça a la Champions de futbol.
Bé, ara mateix és l'única esperança, perquè...
Sí, més que rival, aliat, no?
Sí, ara mateix és l'aliat, Victoria Pilsen.
Aliat dimecres
i rival
dimarts de la setmana següent, no?
Sí, exacte, tens raó. Victoria Pilsen 3...
Perquè tot sigui... que el Victoria Pilsen...
Calla, calla.
Empati dimecres al GP Meazza, que el Barça derroti el Bayern de Múnich al Camp Nou, i que vagis al camp del Victoria Pilsen i ensopeguis.
Ostres. Hòstia, ja sí que seria això, ja...
Va. Victoria Pilsen 3, Ostrava 1, a la Lliga Txeca. De moment deixem-ho aquí, el 39 de la segona part. Per cert, ara començarà el partit de l'Inter, que aquest sí que és l'enemic del Barça en majúscules. És un bon partit a Florència, al camp de la Fiorentina. L'Inter surt a Morant a la porteria, Skriniar, De Brig, Acerbi, els tres centrals, amb Dumfries i De Marco als carrils, Varela, Çalhanoğlu, Mkhitaryan enmig del camp, Correa i Lautaro Martínez en punta.
Tornem a la Superglobe, Laia.
Ataca el Barça des de l'extrem, Hampus Banen ho ha vist clar, la torna al centre per Dikamem, se la juga en Richardson, el llançament de Dika, golaç de Dikamem per l'escaire. El Barça que està guanyant, hi ha hagut canvi a la porteria del Kielce, ha entrat Kornetski, substituint a Andreas Wolf. I el Kielce és veritat que ha aconseguit retallar distàncies en aquests darrers minuts, ha millorat sobretot l'efectivitat davant de porteria. Ara s'ha tornat a equivocar Àlex Dusevayev, la recupera per tant el Barça. És veritat que l'Àlex li està costant en aquest, els partits que he vist de moment, no està sent molt regular. Ara això sí, als instants finals, quan arriba el clutch time, no hi ha millor jugador que en ell que el món, perquè és que les fot totes a dintre, totes, absolutament totes. Avui afortunadament el Barça crec que no l'haurà de patir, perquè està guanyant amb molta solvència, 11 gols de diferència aquesta segona semifinal. Espera el Magdeburg a la final de demà a 8:15 del vespre.
Ara que parlàvem de fitxatges, de les dues noves cares pel que fa a jugadors de pista, de Karlsborg i de Hampus Bane, de moment del que hem vist en aquest inici de temporada, Laia, què en podem dir?
Doncs Hampus molt bé, complint les expectatives, un jugador contrastat totalment a Europa, molt efectiu des de l'extrem, difícilment falla, a més també pot ser un molt bon llançador de 7 metres si en algun moment es necessita, i Karlsborg és cert que segurament li falta acabar-se d'adaptar i entrar bé a l'equip. No ho està fent malament, però tampoc ha vingut aquí per disputar ser un lateral titular. És a dir, és més un jugador de banqueta que de moment segurament necessita més temps o necessitem tots plegats més temps per veure com s'acaba adaptant. També és veritat doncs, que venia d'un equip inferior, no com Hampus Bane, que venia del Flensburg, d'un equip que ha jugat ja moltes competicions europees, un dels equips punters que lluita temporada rere temporada per la Bundesliga. Mira, Makuch ha tornat a pista, jugarà amb Richardson, que els Bogart que al centre, precisament, prova la jugada individual, a punt de perdre el Barça, gol de Makuch, ha aixecat bé ara des dels 9 metres, el Barça torna a guanyar de 12, 9 minuts pel final.
Home, que estigui jugant Makuch també vol dir que ja està jugant la final, no? Una mica Carlos Ortega donant descans, hem vist a dir que anem a la banqueta, si estigués
igualat. Canvia la porteria també ara, eh?
Ha entrat Emil Nielsen els primers minuts que disputen aquesta Superglobe. Jo ara aquest canvi el llegeixo també per preparar-lo que es pugui anar rodant de cara a demà, perquè no ha jugat amb tota la setmana. Ahir sí que va fer una parellada de l'entrenament amb el grup, però perquè pugui rodar-se, perquè pugui agafar bones sensacions de cara a demà. Gonzalo Pérez de Vargas és cert que en les últimes accions no ha tocat la pilota, però la primera part que ha fet el porter del Barça ha estat a un nivell molt bo i també ha contribuït en que el Barça anés al descans ja amb els deures no fets, però molt encarrilats amb aquest més 5, i ara el Barça que està guanyant d'11, ha fallat des dels 6 metres Luis Frade, aquells llançaments que diuen que no es poden fallar del pivot a 6 metres sol davant el porter, doncs l'ha fallat Luis Frade i el Kielce ha respost ràpidament amb un gol, torna a provar-ho des dels 9 metres el central Domen Makuch, el llançament ha anat al pal, el rebuig però se l'ha quedat Melvin Richardson, per tant el Barça que torna a jugar, torna a circular la pilota a la primera línia, juga en estàtic Karlsborg.
Veurem qui inicia demà el partit, si Nielsen o Gonzalo Pérez de Vargas en aquesta gestió de la porteria que explicava Ortega ara fa alguns dies, que evidentment havia canviat i molt aquesta temporada. L'any passat estava clar que Maciel era el suplent i que Gonzalo jugava tots els partits grossos, i aquest any això canvia, i això és una sort, però ara també un mal de cap més i una gestió més complicada de vestidor, segurament, la que té el Barça aquesta temporada.
De moment, 1-1. En partits de Champions, 1-1. És cert que, sobretot, per exemple, recordo a Pixeguet, el primer partit de la Champions, va començar Pérez de Vargas, però es va necessitar de Nielsen. el segon partit contra el Kielce, que Nielsen va fer un partidàs, però també es va necessitar que acabés sortint Gonzalo Pérez de Vargas. És a dir, que això és la millor notícia que pot tenir el Barça, que si un porter no et respon, et surti l'altre i et pugui també incidir en el partit i pugui aportar-te aquest plus que necessites, que cada vegada és més important en l'embol per guanyar un partit. I aquest és el tret diferencial que et pot fer o no guanyar una Champions quan arriba el cap de setmana decisiu a Colònia. I fins ara el Barça no ho tenia. Des que va marxar Saric el 2015, des que hi havia aquella dupla formada per Saric, Gonzalo Pérez de Vargas, el Barça ha tingut de porters a Borko Ristovski, que no va estar mai al nivell. Després ha tingut a Kevin Mola. És veritat que Mola havia tingut partits bons, però no et donava aquella garantia, és a dir, no era 100% fiable, que sabies que si sorties sortiria entonat. Depenia molt del partit, feia bons partits, però depenia molt. I després la temporada passada, que era totalment un pedaç a Leo Maciel, perquè ja estava fitxat Nielsen per aquesta temporada, va ser un fitxatge que van fer l'anterior secretaria tècnica amb Barrufet i Xavi Pasqual, s'havia fitxat a pràcticament 2 anys vista i es va posar aquell pedaç amb Leo Maciel. I ara jo crec que el Barça té, jo crec que la millor porteria del món amb aquesta dupla formada per Pérez de Vargas i Nielsen.
Ara sí que Frade s'apunta a la festa, segon gol pel pivot blaugrana, més 11, ja esperant la final, el Barça pot gestionar esforços l'equip d'Ortega.
I mira, marca l'Inter de Milán, els primers minuts a Florència, marcat Varela, hi ha una jugada amb un rebot, passada en profunditat per Varela, rematada amb l'exterior del peu i gol del migcampista, Fiore 0, Inter 1, minut 3 de la primera part del partit. Hi ha problemes amb el senyal de Movistar d'aquest partit.
És d'ells?
És d'ells, sí, sí, avui és d'ells.
Molt bé, han començat dos partits de l'ACB a 9:15, Gerard.
Sí, ha començat a Gran Canària, el partit entre Gran Canària i el Granada, de moment 7-5 favorable a l'equip local al resultat, i també un partit en joc a Saragossa, de moment en els primers minuts Saragossa 3, Fuenlabrada 3.
En bàsquet, a banda de la victòria de l'Uni Girona, que ara certificarem, de moment és de 30, és ja l'últim minut de partit, també tenim jugant el Força Lleida, perdent ara mateix de 25 a la pista del Valladolid, 54-29 al descans, favorable a l'equip castellà, i l'Andorra ha acabat guanyant de 12, 86-74 contra el Cáceres. Li queden 4 minuts i mig a la semifinal de la Superglobe, Laia.
Guanyant de 12 el conjunt d'Antonio Carlos Ortega, buscant el segon títol de la temporada després de la Supercopa de Catalunya, que es va guanyar contra el Granollers al mes d'agost. Nou gol del Barça, gol de Melvin Richardson, 4 gols de 4 llançaments, 100% pel francès. El Barça guanyant de 13-24-37, té la pilota al Kielce, que realment ha fet un partit molt i molt dolent, s'ha vist superat en tot moment pel Barça i no han sabut reaccionar en els moments més complicats. Ataca el Kielce, és tornat, la té Dani Duzebaev, ha aprovat el llançament, havia rebut falta abans, és el que havien indicat els àrbitres, s'ho mira Talen, un Talen pràcticament desconegut, mirada a l'horitzó, tranquil, sense alterar-se,
no,
és que ho veu perdut ja des de fa moltíssima estona. Mira la recuperació de la pilota de Melvin Richardson, s'anirà sol cap a la porteria, a davant de Kornetzi, gol de Melvin Richardson, més 14, el Barça està guanyant de 14 gols de diferència la semifinal del Mundial de Clubs contra el Kielce. Contra el Kielce, el subcampió d'Europa.
Un resultat que fa mal, és que és la Superglobe, que no és el torneig més important de la temporada, però vaja, segur que els polonesos molta gràcia no els fa estar rebent aquesta tova per part del Barça, tenint en compte que això podria ser perfectament, per què no, una altra vegada la final de la Champions d'aquesta temporada.
I es van enfrontar fa poques setmanes, no fa encara un mes, diria, al Palau Blaugrana. El Barça va guanyar, però va guanyar de 4 gols de diferència, i amb un Kielce que va estar dins del partit, que hagués sigut el normal d'avui, veure un final de partit més o menys igualat i que pogués resoldre's per qualsevol dels dos costats. El Barça sabien de la dificultat d'aquest partit, sabien que arribaven en molt bon moment, però també eren molt conscients del rival que tenien a davant, i jo crec que aquí és un mix de tot plegat, de les ganes que té l'equip de guanyar aquest títol i de la manera que han començat la temporada, perquè realment estan fent molts bons partits al conjunt blaugrana. Aleix Gómez torna a fallar, Aleix Gómez des de l'extrem. Avui no està encertat l'extrem de Sabadell, però mira, et diria que tot i que Aleix Gómez no està encertat, diria que no porta cap gol, que dic que Mem no l'hem vist en el seu estat platòric d'agafar la pilota, de començar a llançar i de fer un gol rere l'altre, tot i que, diguéssim, les grans figures del Barça no han sortit, o no, perquè no se les ha necessitat tampoc, i això és una virtut. Crec que avui el Barça ha fet un joc molt coral i ha participat realment tothom.
Parlant d'Aleix Gómez i de Sabadell, victòria del Sabadell a la nova Creu Alta, Sabadell 2, Intercity 1, la tarda rodona pels catalans de la Primera Federació, Nàstic 1, Numancia 0, i ara aquesta victòria arlequinada, la segona consecutiva per Gabri, d'estar en descens a ser ara mateix sisè, el Sabadell, 13 punts, els mateixos que el Cornellà, que és cinquè amb 13, en zona de promoció descens. El Sabadell ara ja mira cap a dalt i no tant cap a baix.
Sí, aquesta classificació tan igualada, dues victòries i escales cap amunt, com en fan els arlequinats. Un minut i mig, retalla o maquilla una mica, no, jo crec que és difícil de maquillar aquest resultat al Quilce, Laia.
El Barça ara va guanyant 12, pilota, queda un minut i 20 segons pel final del partit. El Barça, que jugarà demà una nova final del Mundial de Clubs a l'Aràbia Saudita a partir de 7:45 contra el Magdeburg. Serà una reedició de la final de la temporada passada que van guanyar els alemanys de 5 gols de diferència, 33-28, un Magdeburg que després es va acabar proclamant campió de la Bundesliga i que aquest any està jugant a la Champions, de moment amb bons resultats, en 4 partits, 3 victòries i una derrota, i a la Bundesliga són quarts classificats, però estan jugant de tu a tu contra el líder de la Bundesliga, per tant, un rival també complicat, tot i que el Barça, malgrat perdre la temporada passada, parteix com a favorit pel bon moment. De fet, és que el Barça és el favorit per la Champions aquesta temporada, no només pel Mundial de Clubs, sinó per la Champions.
7 metres ara pels polonesos, amb aquest més 12, a prop dels 40 gols a favor al Barça contra el Kielce, que és una animalada, a veure Nielsen a sota dels pals.
I tercer canvi de llançador, ara serà Dani Dusevayev qui ho provarà, Nielsen al davant. Dani Dusevayev, que ara sí, que transforma aquest gol, 28-39, 10 segons. El Barça demà jugarà la final a 7:45. Ara ja els jugadors que deixen que corri el rellotge es saluden entre ells, entre jugadors d'un i altre equip. També salutació amistosa entre Talant Dusevayev i Carlos Ortega. Final del partit a demà i a la sintonia de RAC1. El Barça que ha derrotat amb molta superioritat al Kielce. El Barça s'ha imposat 28-39, 11 gols de diferència contra el Kielce de Talant Dusevayev en una reedició de la final de la Champions de la temporada passada. El Barça que ha anat a demà amb un clar objectiu entre cella i cella i té guanyat la sisena Superglob de la història del club. El Barça demà jugarà una nova final, de moment amb molt bon percentatge. Ha guanyat totes les finals que ha jugat d'aquest Mundial de Clubs, a excepció de la temporada passada, que va perdre contra el Magdeburg. I ara premi per Gonzalo Pérez de Vargas, pel capità del Barça, aplaudit per els aficionats que hi ha a demà seguint aquest partit.
Home, treu-li l'etiqueta, home, si li has de donar una samarreta del partit. Sí, home, sí. Que no costa res, unes tisores, nyec, la talles i ja va fora.
Així s'ha vist bé el patrocinador. Però sí, aquells detalls que no s'han cuidat. Victòria incontestable del Barça, que demà jugarà una nova final.
No sé si hi havia el preu, no hem xerrat a veure des d'aquí, però no m'estranyaria que també hi fos. El Barça buscant un títol i 400.000 dòlars, que ara mateix segurament és el que més valoren en algun despatx del Futbol Club Barcelona. Gràcies, Laia. Fins ara.
Fins ara.
3 minuts i les 9, mig minut de publicitat. Abans, Albert Bermúdez. Hola,
ei,
bona nit.
Què, com anem?
Has portat pastetes avui molt bé, Bermúdez.
Bueno, han vingut els meus pares per un tema logístic.
Ells,
i jo no portaré pastetes. Jo no porto pastetes, Xavi. Jo sento molt.
Has jugat mai amb bol a la teva vida, Albert?
Mira, vaig jugar al torneig amb 5 anys del Regina Carmel, una escola, no sé ni on era, i vaig jugar a l'handbol. Jo volia jugar a futbol sala, però em van fotre handbol perquè sí. És la meva única relació amb l'handbol.
La teva única.
Sí, i tinc un torneig, una mena de trofeu a casa, que posa torneig 24 hores d'esport, Regina Carmeli.
Com a campió, no?
No, perquè vaig participar.
Com a medalla de
participant. L'abandonar tothom.
Medalla de participant.
Ja es veu que és d'un material relativament barat per poder-ne fer diverses còpies.
Fa mig minut i ens hi posem des del Bernabéu. Real Madrid-Sevilla, el dia que Benzema, que està lesionat, oferirà la pilota d'or guanyada aquesta setmana a l'afició del Bernabéu.
RAC 1. RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1. Per esports.
Onzena jornada de Lliga Primera Divisió, el Bernabéu Real Madrid-Sevilla, el Madrid que és el líder, 28 punts, el Sevilla que és 12è amb 10 punts, el Madrid encara no ha perdut en aquesta lliga, un únic empat, això sí, el Bernabéu, l'empat contra Osasuna, la resta són 9 victòries, el Sevilla que només ha guanyat dos partits dels 10 que ha jugat fins ara fora de casa. De fet, són aquestes dues victòries del Sevilla en aquesta competició domèstica. Ara, Dami, és moment de...